La tàctica, amb Aniol Puigvert.
Bona tarda, oients de Ràdio Olot, benvinguts a un nou programa de La Tàctica, el 12è d'aquesta nova temporada. Els parla Aniol Puigvert i avui repassarem tota l'actualitat del cap de setmana que ve carregada amb les millors prèvies. Així que, sense més, fem un cop d'ull al menú del dia, el menú del primer dia del mes de desembre, que estrenem últim mes de l'any. Victòria en extremis de l'Olot contra el Reus i una setmana més líders de tercera federació. Els homes de Pedro Dolera afronten aquest cap de setmana un duel vital per seguir al capdavant de la classificació i augmentar la distància amb el segon i el tercer classificat. Serà el Camp del Tona, el tercer, aquest diumenge al migdia. Com sempre, parlarem amb el protagonista de l'últim enfrontament, escoltarem la prèvia de Pedro Dolera i analitzarem el rival, en aquest cas el Tona, amb el nostre especialista, en David Planella. En futbol amateur, primera catalana amb el Bos de Tosca i la bona dinàmica. I mirarem la segona amb el filial Lutic, que vol tornar al fil de la victòria. També repassarem la tercera i la quarta catalana. En l'àmbit poliesportiu, tenis taula que juga diumenge, l'hoquei Olot que torna a la Josep Jou aquest dissabte i, com sempre, mirarem els partits del cap de setmana de bàsquet i waterpolo. També serà especial, parlarem de l'Europeu femení d'hoquei patins, que començarà aquest dilluns al Pavelló d'Olot. Doncs això és tot, aquest és el menú del cap de setmana, així que comencem la tàctica amb en Joan Soler a les vies de so.
La tàctica, tot el que cal saber abans del cap de setmana.
Comencem parlant de l'Unió Esportiva Olot i ho fem amb aquesta música que fa divendres. Una setmana més líders de tercera federació amb una nova victòria a l'estadi municipal contra un dels aspirants al play-off d'ascens a segona federació. Seguim invictes fora de casa, com a locals només hem concedit una derrota i això fa pensar que les coses a 5 partits d'acabar la primera volta van d'allò més bé. Un dels protagonistes de l'últim partit va ser el jove jugador de l'Olot, Arnau Forés, que va parlar als micròfons de Reglot després de la victòria contra el Reus.
Ja des del futbol base que he jugat en diverses posicions i em puc adaptar bé a diferents. Bueno, a mi m'agrada jugar extrem, però el que necessiti l'equip, jo al final soc jove i el que necessiti el míster i l'equip, doncs jo ajudaré i encantat de sumar minuts, que és al final el que volia aquesta temporada i crec que estic assolint.
Però ara toca deixar enrere la victòria i toca aguantar una setmana més com a primers classificats. El rival serà un os dur, el Tona, un equip amb més garrotxins que els olotins i que enguany està fent les coses bé a tercera federació. Precisament, un d'aquests olotins que juga a l'equip osoneny i que ha militat algunes temporades amb l'Olot és Eric Vilanova, que diu que serà un partit especial.
Partit contra l'Olot, l'actual líder. Nosaltres ens estem trobant en un bon moment, en una bona dinàmica, sobretot aquí a Tona, que ens estem fent forts a casa i estem obtenint bons resultats. I a nivell doncs, més personal, sí, partit especial. Serà la primera vegada doncs, que jugo contra l'Olot en competició oficial i de ben segur que serà un partit on serà especial, hi haurà moltes emocions i que de ben segur que el gaudiré. Esperem que hi hagi un bon ambient, que el municipal de Tona hi hagi molta gent i que sigui un gran partit.
El Tona és tercer a la classificació, 4 punts dels garrotxins. És l'equip més golejador de la categoria, amb 24 gols a favor en només 12 partits i que ve d'una golejada al camp de la Mollerussa per 0-3. Però com sempre analitzem el rival amb el nostre especialista, en David Planella, però abans tornem amb la música per animar el divendres. Ara sí, David, què tal? Bona tarda.
Què tal, Aniol? Bona tarda.
La Unió Esportiva Olot, que segueix una setmana més líder després de guanyar a casa contra el Reus per la mínima, per 1-0 a l'estadi municipal, i ara torna a visitar un Osdua, torna a visitar un Tona, el màxim l'equip amb més gols a favor de la categoria, un partit que es preveu d'allò més complicat, a pocs minuts d'aquí a la Garrotxa, al costat, aquí a Osona, no?
Sí, no és un derbi, però vaja, o sigui, és un duel de molta proximitat i un duel molt atractiu, perquè a més, i ara en parlarem, a la plantilla del Tona hi ha més garrotxins que la plantilla de l'Olot, n'hi ha 4, per tant serà un partit molt especial per ells, serà un partit molt especial per l'Olot, que s'haurà de desplaçar res, a 40 minuts encara no, de la capital de la Garrotxa, i ens trobarem a més un Tona, que tot i ser un equip amb poca experiència a la categoria, perquè tot just aquest és el seu segon any a tercera divisió, és un equip que està aspirant a tot aquesta temporada. És el tercer, a 4 punts de l'Olot, per tant, si guanya el conjunt olotí, se li costarà només un punt i presentarà candidatura per lluitar per tot a la part alta de la taula. Hi ha molts ingredients, com dius, que fan del partit aquest diumenge un dels més atractius de la temporada.
A més, és un partit que juga a 3:15 del matí, per tant, una bona hora. Primer de tot, David, com arriba l'Olot a aquest partit?
Doncs amb molta confiança, amb molta moral, després d'haver guanyat el Reus amb el gol in extremis al 86 de Marc Mas. Va ser un partit complicat, el més complicat fins ara a l'estadi municipal d'Olot, contra un rival directe. Era l'inici d'aquest turmalet, no?, que té l'Olot ara ja en aquest mes de desembre, i el vam solventar d'aquesta manera, tot i fallar un penal, tot i no jugar tan bé com altres partits a casa, tot i fer una primera part més aviat grisa, l'equip va anar de menys a més, a la segona part va millorar i en aquests últims minuts Marc Mas va trobar la recompensa amb un gol, amb l'ajuda d'un defensa de Benito, de fet l'acte li dona el gol en pròpia porteria a Benito, però vaja, Marc Mas és qui fa la rematada i qui té el mèrit de marcar aquest gol, que va donar una victòria, com dic, molt important, perquè era contra un rival directe i perquè ens reforça la classificació. Al final, la setmana passada, l'Olot jugava a la tarda i ja sabia que havien guanyat Hospitalet i Ton, els seus perseguidors, i sabia que rebia el Reus, que era un altre perseguidor. Té mèrit, tot i no haver fet un bon partit, aconseguir aquesta victòria i continuar líders una setmana més.
El Tona, que com deia, és un equip amb bastants garrotxins, un equip que ha fet un mercat de fitxatges aquest any per estar a la part alta, que de fet ho està, un equip que també juga en un camp de gespa natural, també de dimensions bastant grans. David, què té aquest Tona? Què s'ha de vigilar aquest Tona?
D'entrada, com tu deies, té molt de gol. És l'equip amb més gol de la categoria, 24 gols en 12 jornades, i és una xifra que ens avisa del potencial ofensiu. Però hi hem de posar un asterisc, i és que ja fa jornades que té la baixa del seu pitxitxi, de Raúl Campayo, que fins que es va lesionar havia marcat 6 gols i de fet estava competint de tu a tu amb Marc Mas per ser el pitxitxi de la categoria. És una baixa, evidentment, sensible, i és un davanter que el Tona està trobant a faltar en aquestes últimes jornades. Semblava que el Tona passava per un petit entrebanc perquè va encadenar 2 derrotes consecutives contra el Castelldefels a fora de casa, deixant-se remuntar perquè guanyava 0-1 i a casa contra l'Hospitalet 1-2 en un duel directe, però la setmana passada va tornar a demostrar a fora de casa i un camp que l'Olot sap de primera mà que és molt complicat, el del Mollerussa, que ja està recuperat i ho va fer amb una golejada, 0-3, i exhibint aquest potencial ofensiu, tot i no tenir el seu davanter centre titular, que com dic és Campayo i està lesionat. Però té altres elements. A dalt està destacant molt Didac Serra, està jugant ara, diria, Casanova, el de Joanetes, davanter centre amb molta experiència, molt bregat a la categoria. Està tenint minuts de qualitat i fins i tot alguna titularitat. Marc Pijuan Piju, el mitja punta, extrem olotí, que també està fent algun gol en aquestes últimes jornades, però és que té altres jugadors molt destacats. Jo et diria, sobretot, miraria cap al mig del camp i et diria un jugador que no necessita presentació perquè és nostre, és de casa i el coneixem perfectament, Eric Vilanova, i Guillem Escarravill, que per mi és un dels millors migcampistes de la categoria. Ja amb la grama, quan hi vam anar fa 2 temporades, ja ens va agradar moltíssim. La temporada passada va continuar sent un dels millors migcampistes de la categoria i aquest any ha fitxat pel Tona. Era un migcampista pretès per l'Olot, que finalment es va decantar pel projecte usonenc i per, en aquest cas, estar encara més a prop de casa, perquè ell és de Roda de Ter. És un migcampista, vaja, tocador, que té molt de joc i la majoria de joc del Tona passa per les seves botes. I si mirem a darrere, la parella de centrals, Lluc Benús, Dan Coll, Benús també olotí, ex de la Unió Esportiva Olot, amb Toni Sureda, l'ex del Manresa, a la banda esquerra, a la porteria David Aroca, que és ex del Peralada i també té experiència tercera. Jo et diria que, en línies generals, el Tona sense Campayo no té allò un jugador, més enllà d'Escarravill, que l'hem destacat, que sigui la gran estrella de l'equip, però té un molt bon equip, una molt bona plantilla que ha conformat aquest estiu col·lectiu i que, com dic, amb tots aquests elements està cridat a ser un dels equips de la part alta. Jo no sé si lluitar per la primera posició, no sé si aguantarà fins al final o no. Sembla que també es reforçarà aviat per suplir la baixa de Campayo, veurem qui fitxen a la davantera, però jo crec que sí que pot ser perfectament un candidat per lluitar pel play-off i per intentar pujar de categoria, per tant.
I mirant a la Unió Esportiva Olot, quins jugadors arriben? Tots disponibles per Pedro Dolera?
Sí, el més important és que recuperem Uri González, és a dir, un jugador molt important al mig del camp que va ser baixa la setmana passada i que per tant tornarà a la titularitat. El que no recuperem és Uri, ja ens avançava Dolera la setmana passada que n'hi hauria per temps i que per tant jo crec que fins al 2024, tant de bo m'equivoqui, o tant de bo s'acceleri la recuperació, doncs Uri en principi no hi serà i és una baixa important també al mig del camp o a la davantera quan juguem amb un 4-4-2, però la recuperació d'Uri González jo diria que és el més destacable d'aquesta setmana. Marco Gil ja estava recuperat, ja va entrar a la convocatòria la setmana passada, per tant també continua en dinàmica de grup i la resta doncs disponibles per jugar aquest Tona Olot amb un dubte important a la porteria, o Batalla o Mourín. Ara mateix la pilota és a la teulada de Pedro Dolera que haurà de decidir.
Doncs David, moltes gràcies. Recordeu aquest diumenge a 11:45 del matí, des d'un 11:45 la prèvia amb David Planella, Olot a Ràdio Olot. Aquest partit és aquest Tona Olot, aquest tercer classificat contra el primer. Olot, que buscarà seguir una setmana més líder de tercera federació. I espero, David, que torneu. Tu, en el teu cas, estàs a pocs minuts, per tant hauràs de tornar a la Garrotxa ben bé, però que els tres punts es quedin a Olot.
Sí, sí, sí. Jo ara sóc un usonenc d'excepció, però sóc garrotxí, evidentment, que no hi hagi dubtes. Esperem que sí, serà un partit especial, en un camp que no visitem per primera vegada, però sí que fa molts anys que no hi anem i l'havíem visitat territorial. Per tant, ara tercera divisió, això serà una altra cosa. I, per cert, serà també un partit molt especial per ex-Tona, que estan a l'Olot, Juventeny i Roquet, que no n'hem parlat, però per ells també tornar a casa serà especial.
Doncs molt bé, moltes gràcies, David.
Gràcies, que vagi bé.
Doncs després d'escoltar en David Planella, anem a veure ara què prepara l'entrenador, quin és l'anàlisi i quin és el pla de partit de l'entrenador de la Unió Esportiva Olot, Pedro Dolera.
La prèvia amb Pedro Dolera.
Bueno, és la nostra feina, no? Intentar cada setmana competir contra el que toqui i, bueno, al final hem perdut un partit i crec que va ser el partit que menys o que més ocasions van fer, amb la qual el futbol està boig i mai saps, no? Ara anem al camp del Tona, que és el tercer classificat, un rival que està aquí per mèrits propis, que té molt bons jugadors i estan fent un treball excel·lent i, bueno, al final aquest any ja sabien que seria un aspirant perquè ja es veia la plantilla que havien conformat i, bueno, van a per totes i això es nota. No, això és casualitat de la vida, vull dir, al final màxima confiança en Marc i en el que tiri, vull dir que això sí que és cert que en un partit en pròrroga i tal, arribes al penal, si a lo millor, a part de la càrrega psicològica, físicament no estàs tan fi i vols ajustar-la tal i la cama no tira com un... això sí que passa als tenistes, no? Allò de que fan al revés sobre aquests i se te'n va d'un mil·límetre perquè no estàs ferm. Però no crec que sigui aquest cas, se li va anar a dalt perquè, bueno, perquè es va equivocar i va voler enganyar el porter o tirar-la cap a dalt i se li va anar molt, no? Bueno, jo espero que no passi més i ja està. Bueno, el Tona és un equip molt ferm, és un bloc on no destaquen cap jugador en especial, però sí que tenen, són força en el joc aeri, amb dos centrals que d'unidor, a mig del camp tenen molta qualitat, amb l'Eric, amb el Escarravil, amb bandes que són punyals, bueno, a dalt també l'Adrià Casanovas és un corcó, dos altres que arriben, bueno, és un equip que no està aquí per casualitat, a més a cap seva, a casa seva sotmeten al rival, és un equip molt profund que està fent una mitja de, no sé, 10-12 cornes per partit, bueno, pues ja et diu que això són armes com per fer-te mal, però bueno, intentarem que tot això passi el menys possible i intentar ser nosaltres protagonistes en la bola. Bueno, no ho sé encara. Encara no sé, vull dir, això ho decidiré a última hora. El bo que tenim és que ara tenim els dos enxufats, que era el que necessitàvem. Va ser una aposta arriscada l'altre dia, perquè al final Batea ho està fent molt bé, però és que Mou està entrenant molt bé, i clar, era el segon o el tercer qualificat, i què fas ara, el poses o no el poses? Bueno, jo, a mi em dono igual al rival, si veig que el porter està bé, confio en els dos, i ara cada setmana pues, tindrem aquesta opció de dir, ostres, aquest rival té això, aquest altre, pues, anem a decidir-ho així.
Recordar que el partit entre el Tona i l'Olot es jugarà aquest diumenge a 3:15 del migdia en territori usonenc. Des de mitja hora abans, en directe a Ràdio Olot, amb tot l'equip de l'Olot a Ràdio Olot. La jornada número 13 començarà dissabte a les 7 de la tarda entre el Reus i el Prat. Ja diumenge, torn de l'Olot que visita el Tona a 3:15 del migdia. A les 12, Pobla de Mafumet, Grama, Muntanyesa, Badalona, Vilafranca, Castelldefels i Girona B, Bunyarussa. Mitja hora més tard, l'Escala, l'Hospitalet. A la tarda, 4:45, Parla de Sant Cristòbal i a les 5 de la tarda, Vilassar de Mar, Rapitenca. A la classificació, l'Olot és primer amb 27 punts, el segueix l'Hospitalet amb 26 i el Tona tercer amb 23 punts. Completa la zona de playoff el Reus amb 21 i la tanca la Muntanyesa amb 20 punts. A la part baixa, tercer per la cua el Mollerussa amb 10, penúltim el Castelldefels també amb 10 i l'últim lloc és per la Rampitenca amb 7 punts.
La tàctica. Tot el que cal saber per seguir bé la jornada.
I recordeu, oients de Ràdio Olot, que podeu participar en la porra del partit. En joc una coca i un tortell de Can Carbaceres, o una jaqueta, una samarreta o una dessuadora de l'Olot. I podeu participar per Instagram, Twitter o Facebook fins que comenci a rodar la pilota amb el hashtag de porra UEO.
En el capítol anterior de l'Olot a Ràdio Olot...
Banda dreta és per Ayala, que fa la centrada. Pot ser bona la pilota dins l'àrea de la matada. Gol! Gol, 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 gol!
Amb aquest gol, a 4 minuts pel final, l'Olot va guanyar el Reus i va desfermar l'eufòria a l'estadi municipal. Però ja no hi ha temps de celebrar més, perquè diumenge arriba un altre duel directe, un altre partidàs. Diumenge, en directe des del municipal de Tona, un duel de proximitat geogràfica i de proximitat classificatòria. Osona contra la Garrotxa, tercer contra primer. Fundació Unió Esportiva Tona, Unió Esportiva Olot. A les 11 del matí la prèvia i a 3:15 del migdia el partit. Amb David Planella i Pau Masó i el patrocini de Fred Perry Olot.
Primera Catalana.
I deixem enrere la tercera federació i marxem ara cap a Primera Catalana. El Bors de Tosca segueix amb les bones sensacions i amb ganes d'agafar una regularitat en aquesta segona temporada consecutiva a Primera Catalana. Els d'Àlex Ferrés venen d'empatar 2 contra el Mollet a casa. En parla un dels jugadors que ha retornat després d'unes setmanes de baixa, Antonio Mejías Mejí.
Anem a Roses amb la voluntat de fer bo el punt de la setmana passada, de tornar cap a Bors de Tosca amb 3 punts i de continuar amb la línia de joc que portem en els últims partits. Sabem que serà un partit molt complicat, que tenen un equip molt dur, que tot i pujar a segona catalana estan a la part noble de la classificació, han aconseguit molts de punts i són un equip molt fort. I si a part de tot això li sumem que la predicció diu que pot ser que faci tramuntana, serà un partit molt complicat. Tot i això som optimistes, sabem que l'equip està treballant bé i posarem tot de la nostra part per tornar cap a Bors de Tosca amb els 3 punts.
El pròxim partit dels grocs serà aquest dissabte a les 5 de la tarda al camp dels Roses. Un Roses que ha anat de més a menys en aquest primer terç de temporada i que acumula 3 partits seguits sense conèixer la victòria. Tot i això, els de l'Empordà són 5ens amb 19 punts. Un partit que, segons el tècnic del Bors de Tosca, Àlex Ferrés, serà més que complicat.
Hem de ser conscients que anem a un camp difícil. Estan a la part alta perquè estan fent les coses ben fetes, tenen jugadors de qualitat, però bueno... Nosaltres no tenim res a envejar i si fem les coses ben fetes i el nostre joc podem treure els 3 punts. Hem de mirar de no cometre els mateixos errors que hem comès durant aquesta temporada als camps de fora i no menysprear ningú.
La jornada comença aquest dissabte a 4:15 de la tarda amb el partit entre el Can Givert i el Begur. A les 5, 2 partits, Blanes-Bescanó i Roses-Bos de Tosca. Per tancar el dissabte a les 6 de la tarda, Montcada-Parets. Ja diumenge, Mollet-Tossa a les 12 del migdia i a la tarda, a 4:15, Banyoles-Cardedeu i Manlleu-Argentona. A les 5 de la tarda tancarà la jornada el Mataró-Caldes de Montbui. A la classificació lideres l'Argentona amb 24 punts, el segueix el Bescanó i el Manlleu amb 21 i Caldes de Montbui i Roses amb 19. Els garrotxins es troben en sisena posició amb 17 punts a la part baixa, tercer per la cua és el Montcada amb 10, Mataró penúltim amb 7 i tanca la taula el Blanes també amb 7 punts.
Segona catalana.
A segona catalana, el Sant Jaume en fa una de freda i una de calenta. Els de Jordi Freixa no acaben de trobar la regularitat i tot i que es mostren molt fiables a casa, els costa molt guanyar i treure punts a domicili. Aquest cap de setmana venen d'una derrota contra la Jonquera per 3-0 i ara rebran el Palafrugell a casa, que és quart classificat amb 24 punts. El tècnic del filial olotí, Jordi Freixa, analitza el rival d'aquest cap de setmana.
Ens ve el Palafrugell, un molt, molt bon equip. Un equip que crec que estarà a la part alta, ben treballats, amb bons jugadors, individualitats. Bé, ens exigiran a tope. L'avantatge, si es pot dir alguna cosa, és que juguem a casa, nosaltres a casa ens sentim molt més segurs, que no pas a fora, que ens està costant molt treure resultats. Encarem la setmana doncs, intentant recuperar-nos del resultat advers del camp de la Jonquera, que crec que va ser del tot immerescut, però bueno, aquí és el resultat, de 3 a 0. Veig l'equip predisposat, amb ganes, amb il·lusió, vale? I de moment estem entrenant molt bé.
El partit entre el Sant Jaume Olot Vell i el Palafrugell es jugarà aquest dissabte a 4:45 de la tarda al camp de futbol del Morrot.
Tercera catalana.
A tercera catalana, la jornada comença aquest dissabte amb 4 partits a les 4 de la tarda. Com a Cros Garrotxa, Cornellà de Terri i Sant Joanenc, Les Preses a Badesenc i Sant Privat Camprodon. A les 5 de la tarda, Sant Pons Fontcoberta i a les 6 de la tarda, Sarrià de Ter Besalú. Precisament, l'entrenador del Besalú, Joan Luque, ens parla del partit a un dels camps més complicats de la categoria.
Ens anem al camp del Sarrià, jo crec que és un dels camps més complicats de la categoria, amb dimensions molt reduïdes, on ells tenen jugadors que s'hi senten molt còmodes, amb bon 1x1, amb jugadors molt habilidosos de dalt i molt determinants de cara a porteria, porten molts gols a favor, però també porten molts gols en contra, és un tipus de camp on de seguida estàs a les àrees i s'han de dominar molt bé les àrees. I bé, el Besalú estem treballant per aquest partit, per intentar doncs, de no encaixar gols i quan arribem a dalt doncs, intentar d'aprofitar les ocasions que tenim.
Diumenge a les 4 de la tarda també hi haurà partits a Mercamp de Banul i tancarà la jornada del Sant Gregori Hostoles a la mateixa hora.
Quarta catalana.
I abans d'anar a la quarta catalana, repassem a la classificació de la tercera. El líder de la categoria és la Badesenc, amb 27 punts, 5 menys el Tel Garrotxa, que és segon, i Amer i Sant Privat són tercers i quarts, respectivament, amb 21 punts. A la part baixa de la taula, el Cornellà de Terri és tercer per la cua, amb 6 punts, penúltim l'Hostoles amb 5, i tanca la classificació als Sant Pons amb només un empat. Ara sí, anem a quarta catalana. La jornada comença el dissabte a les 4 de la tarda amb 2 partits, Atlètic Olot Serinyà i Sant Pere Màrtir Les Preses B. Diumenge a les 4 a la canya Sant Miquel de Campmajor, mitja hora més tard Maià Montagut, Vall d'en Barjonetes i Santa Pau Castellfollit. A 6:45 de la tarda tancarà la jornada al Camós Les Planes. I a la classificació, el Serinyà segueix líder amb 25 punts, el segueix el Montagut amb 22, la Vall d'en Bas i la Canya amb 20 i tancaria la zona de play-off el Santa Pau amb 19 punts. A la part baixa, el Sant Roc és antepenúltim amb 7, Atlètic Olot penúltim amb 4 i tanca la taula el Joanetes amb només 2 punts.
La tàctica, tot el que cal saber per afrontar la jornada en condicions.
Poliesportiu.
I en l'àmbit poliesportiu comencem parlant de l'hoquei Olot, que torna a la Josep Jou després d'empatar a la pista del Sant Cugat, resultat final de 4-4. Els olotins reben el Tordera, rival que està 2 punts per sobre i que en cas de guanyar-los el superaríem a la classificació. Però com sempre, parlem amb el nostre especialista, parlem amb en Roger Isern. I com sempre, com cada divendres a la Tàctica, tenim en Roger Serna nosaltres per parlar i analitzar el partit d'aquest cap de setmana, el partit d'aquest dissabte a la Josep Jou contra el Tordera, després d'un empat a 4 a la pista del Sant Cuat. Un empat que és un punt important, perquè és un punt on te vens de si més no, d'unes bones sensacions com a equip, unes bones sensacions d'un partit, després de dos partits, podríem dir, no?, amb aquelles sensacions una mica estranyes, no? Uh-huh. Roger, bona tarda.
Bona tarda, Daniel, què tal?
Com dèiem, l'Hoquei Olot, que rep el Tordera, un equip que està més o menys allà amb els olotins, una mica com preveus aquest partit?
Bé, és un partit on, com tu ara comentaves, vens a tenir bones sensacions a Sant Cugat i seria la cirereta del pastís per acabar de transformar aquestes sensacions en punts. Recordem que tenim aquell mal record en el darrer partit a casa, després de més d'un any l'Hoquei Olot va perdre un partit oficial com a local davant el Vendrell per 0-3. S'ha demostrat que el Vendrell no era un rival gens senzill, va guanyar tot un Cerdanyol, un equip que encara no havia perdut, per tant, un rival que va fer la guitza als olotins, i ara esperem que demà el Tordera no faci la guitza a un Hoquei Olot que arriba ja amb homes importants com Aniel Mangas i Marc Prat fent un pas endavant, no només amb gol, sinó també en la faceta ofensiva i a la faceta de joc global de l'equip. També Jordi García recupera Guillem Raurell i Matías Reixach. De moment Ferran Sacrés no estarà disponible, veurem si ho està per la setmana que ve a Vilafranca, i el factor és clau, guanyar a casa, seguir amb el bon joc, que si l'Hoquei Olot competeix com va competir la setmana passada, jo personalment estic segur que l'equip en sumarà i molts de punts en un inici de turmalet, podríem dir, perquè ara Aniol, l'Hoquei Olot s'enfronta amb rivals de la part alta, un Tordera que va començar molt bé, ara sí que s'ha desinflat una mica, però que el primer pas seria guanyar-lo, superar-lo a la taula i acabar de tancar aquest 2023 amb bons resultats.
Perquè recordem, és l'últim partit a la Josep Jou dels olotins, abans de que s'acabi l'any. Roger, anem a parlar una miqueta del rival, abans d'escoltar Jordi García, parlem d'aquest Tordera, què ens trobarem al davant?
Bé, és un rival que ja ens vam trobar a la Lliga Catalana aquesta pretemporada, vam guanyar la Josep Jou, però un nom destacat que ara sentirem Jordi García, que també el destac, és el de Pablo Torres, un jugador que ha quedat màxim golejador en les darreres temporades, màxim golejador amb el Mataró, entre altres, en els darrers cursos, un jugador amb molta experiència, sobretot amb molt de gol, és un jugador a tenir molt en compte, l'acompanya un jugador jove amb molt de talent, un Tordera que recordem ja porta unes temporades a l'Hockey Lliga Plata, porta fent bé les coses i és un rival perillós, un rival que et pot guanyar. Li ha posat les coses molt complicades a molts equips. Sí que és cert que potser fora de casa no és el rival que potser és a Tordera, però que ho avisa Jordi García a la prèvia, és un rival molt complicat el que es trobarà l'Hoquei Olot aquest dissabte.
És un equip complicat, sí que és un equip que té que són de nanos joves, hi ha molts de nanos joves que corren moltíssim, que ells forces cops a la sortida de bola apreten, però també tenen un jugador, en Pablo Torres, que porta no sé quants anys sent el màxim golejador d'aquesta categoria, i és un jugador perillós, és un jugador que té molt bon 1 contra 1 i que al final juguen bastant pel que pugui fer ell. Però...
Doncs Roger, aquest és Jordi García parlant, analitzant el rival al Tordera. Ens queda poc temps, perquè també vull preguntar-te al final per a partir de dilluns que hi haurà la Josep Jou. Per tant, parlem de la infermeria. Una infermeria que esperem que, i comentaves ara, que s'ha buidat una miqueta, però encara hi ha alguna persona important, no?
Sí, evidentment el nom important és el de Ferran Sacrés, que segueix amb aquesta lesió a l'adductor. Tot apunta que pot arribar a Vilafranca divendres vinent. Per tant, estem a l'espera de que és un jugador que va començar molt bé, dels millors d'aquesta temporada, però i de moment està lesionat. L'Hoquei Olot el necessita, tant de bon el trobi tan a faltar com va passar a Sant Cugat, que no notem l'absència d'en Ferran. Evidentment es notarà la seva absència, sobretot de cara a gol, però esperem que Jordi García pugui recuperar de cares a divendres vinent. Qui s'hi recupera és a Guillem Raurent, recordem, baixa per una gastroenteritis dissabte passat a Sant Cugat, i Matías Reixach, superades aquestes sobrecàrregues que tenia. Per tant, Jordi García, que també, deixa'm apuntar, veurem si acaba pescant algun jugador de la primera catalana, i qui podria pescar és Adam Gossinyer, que ja té l'alta mèdica des de mitja setmana. L'Adam torna a estar disponible. Veurem amb qui va jugar, amb el primer catalana o amb el primer equip. Veurem. Fins a última hora no ho sabrem.
Doncs això és una bona notícia, també anar recuperant efectius per intentar tenir la plantilla més completa possible per tornar al fil de la victòria. Roger, abans primer és dissabte. Primer s'ha de guanyar, s'ha d'aconseguir els 3 punts que es quedin a la Josep Jou amb tota la seva gent. Però dilluns, a partir de dilluns, també hi haurà vida a la Josep Jou.
Correcte. És una setmana que no s'aturarà només dissabte al vespre o diumenge amb el cap de setmana habitual d'hoquei patins a la Josep Jou, sinó que dilluns comença l'europeu femení d'hoquei patins, amb 7 seleccions, entre elles Espanya, Portugal, Itàlia, per tant, les millors jugadores d'Europa i fins i tot del món reunides en una setmana a la pista Josep Jou, un europeu que s'inaugurarà dilluns al vespre amb un partit espectacular, que tot apunta que serà la final, com és l'Espanya-Portugal. Recordem que estan al mateix grup, amb aquest nou format que ha pensat la Federació Espanyola i també la Federació Europea, en aquest cas de patinatge. Per tant, sí, és una setmana molt important, hoquei patins a dojo, també amb torneig femení de FEM 11, FEM 13 i FEM 15, que organitza l'hoquei Olot amb diferents equips d'Espanya i també del territori català. Per tant, una setmana pura i dura d'hoquei patins amb una pista niol que ja a la memòria potser queda un europeu o un mundial masculí, i ja ho tindrem tot perquè noi, a la Josep Jou ja ha passat de tot ja a la Josep Jou, i tant de bo es visqui un gran ambient, com també l'esperem demà amb aquest hoquei Olot Tordera.
Doncs això esperem, com comentaves ara, dissabte, abans dissabte que l'europeu, dissabte s'ha de guanyar, l'hoquei Olot ha de transformar el partit i aconseguir la victòria contra el Tordera, 7:45 a la Josep Jou, des de les 7 en directe amb en Roger Gerni i l'Anna Prat amb l'hoquei Olot a Ràdio Olot, no? Des de mitja hora amb la millor prèvia. Espero, Roger, aquest cop sí, que no sigui sí. Contra, com el Vendrell, sí. Però que ens quedem els 3 punts i estigueu ben contents, tant com l'Anna com tota la gent de l'hoquei Olot.
Així ho esperem i esperem gaudir a l'hora d'explicar una victòria demà, com deies, a partir de les 7, mitja hora abans del partit amb l'Anna Prat i en directe per tots els oients. Els que no ho escoltin, que vinguin a la Josep Jou, perquè segurament es vindrà un gran ambient i esperem tornar d'aquí uns dies a la tàctica explicant ja victòries de l'hoquei Olot, que ho trobem una mica a faltar.
Doncs molt bé, Roger, moltes gràcies.
Apa, adéu-siau.
El partit entre l'hoquei Olot i el Club Patí Tordera serà aquest dissabte a 7:45 del vespre a la Josep Jou, un hoquei Olot que vol tornar a convèncer l'afició i tornar al fil de la victòria el més aviat possible.
Evidentment que si haguéssim guanyat estaríem més contents, però repeteixo, l'important era canviar dinàmica. O sigui, la dinàmica era el més important i si haguéssim perdut, però jugant així, jo crec que la dinàmica s'hauria canviat igual. És a dir, és més de cap i ara ja està.
L'hoquei Olot va recuperar les bones sensacions a Sant Cugat i va tenir a tocar la victòria. Ara, aquest dissabte, vol que els punts no s'escapin de la Josep Jou. Els de Jordi Garcia reben el Tordera, el rival just per sobre a la classificació, i que si guanyen, superaran a la taula. Aquest dissabte a 7:45 del vespre, hoquei Olot, Club Patí Tordera. En directe a Ràdio Olot a partir de les 7 de la tarda, amb Roger Isern i Anna Prat. L'hoquei patins es viu a Ràdio Olot.
I diumenge serà el torn del Club Tenis Taula Olot, que segueix en posicions europees. El rival d'aquest cap de setmana és el Visit Pontevedra, on la tripleta haurà de viatjar per jugar el partit el diumenge a les 10 del matí. Els gallecs són cinquens amb els mateixos punts que l'Olot. En parla el vicepresident Xavi Sellers, que explica la importància del partit d'aquest cap de setmana.
Ara sembla que com si haguéssim perdut una miqueta de gas, però bueno, compten amb una plantilla completa. L'any passat vam fer un quart lloc a la Superdivisió, vol dir que anem a casa d'un rival complicat, no? Compten amb un jugador espanyol, que és el Miguel Ángel Vilchez, que avui per avui és un dels jugadors bons.
El partit es jugarà el diumenge a les 10 del matí al pavelló Príncipe Felipe de Pontevedra. I en bàsquet garrotxí, el masculí rep el Sant Gervasi a 6:45 de la tarda d'aquest dissabte de l'envàs. El femení, per l'altra banda, visita la pista del Terrassa a 6:45. A segona categoria femenina, la Pia Olot rep el Girona Maristes a 6:45 d'aquest dissabte. A primera territorial masculina, l'envàs rep el Fontcoberta diumenge a 7:45. En el femení, el Sant Joanenc rep el Torroella dissabte a 4:45 i l'envàs, per la seva banda, visita la pista del Vilablareix. I aquest cap de setmana no hi ha waterpolo, però sí que hi ha, i és que el que hi ha, perdoneu, és el vòlei. Cara als pavellons, i anem ara a parlar del vòlei Olot. Els olotins segueixen en segona posició i aquest dissabte reben el Get Blum a les 6 de la tarda. El rival és tercer a la classificació, per tant, es preveu un partit d'allò més interessant. I encara en hoquei patins, parlem de l'europeu femení, que es disputarà la Josep Jou del 4 al 9 de desembre. Hi participaran 7 països diferents, entre ells la selecció espanyola, que és la clara favorita per endur-se el trofeu. Un nou espectacle esportiu que torna a Olot, on últimament totes les federacions aposten fermament per portar aquest tipus d'esdeveniments esportius. El gerent de la Reial Federació Espanyola de Patinatge és Xavier Moyano.
Estem en un lloc extraordinari, extraordinari perquè és un lloc que es respira hoquei, que es respira patinatge, que el Club Hoquei Olot a Hoquei Plata està fent porta, el pavelló sempre ple de gent i necessitem això per guanyar. Hi ha seleccions molt potents.
L'Europeu Femení d'Hoquei Patins començarà dilluns amb la participació de 7 països: Anglaterra, Itàlia, França, Alemanya, Portugal, Suïssa i Espanya. El torneig estrena un nou sistema de competició separat en dues fases diferents. El partit entre la selecció d'Anglaterra i Suïssa obrirà la fase de grups a les 3 de la tarda, mentre que Espanya i Portugal, les dues favorites, es veuran les cares a partir de 8:45 del vespre. Això és tot, senyors i senyores, de la tàctica del cap de setmana, un altre cap de setmana ple d'esport garrotxí. Abans de la Puríssima, recordem que de cares al divendres que ve no hi haurà programa. Per què? Doncs perquè és festiu. Però encara som dia 1 de desembre i això és tota l'actualitat esportiva que ens porta el cap de setmana. Amb això ens acomiadem, tactiqueros, tactiqueres, que passeu un bon cap de setmana.
La tàctica, amb Aniol Puigvert.